Marc Soler és un dels 3-4 millors ciclistes d'aquesta volta, clarament.
Para mí es el mejor del mundo, porque es el único corredor que sabe trabajar para un compañero, que sabe trabajar para él solo, que sabe ganar, que sabe dejarse la vida por un líder, y como actitud y como persona es el número uno del mundo, sin ninguna duda.
Imagino que també ho dius perquè va passar ahir a l'aeroport, no? No sé si el Marc va treballar també per ell, però vaja, pel Joao segur.
Aquí tiene libertad, de hecho son tercero y cuarto. Si sería Almeida seguramente líder, le tocaría trabajar, pero de momento son tercero y cuarto y tiene su espacio deportivo.
Està cada vegada fregant més una etapa aquí a la volta. Jo crec que arribarà. Tu creus que arribarà també aquesta etapa del Marc Soler aquí?
Queda una etapa complicada, una etapa nerviosa, una etapa que tienes que tener motivación. Viendo también cómo están estos dos galgos, será complicada, pero... mientras quede esa etapa en Barcelona tenemos esperanzas totales.
Sembla que juguin a una altra lliga, no? Roglic i Evenepoel.
No, son corredores que están en un estado de forma ahora mismo espectacular, no solo ahora, sino prácticamente todo el año. Pero bueno, no soy quien pueda decir eso, porque también tenemos a Tadej Pogačar que...
Bueno, es verdad, el bicho, ¿no? Porque te decían en Mataró, ¿dónde está el bicho?
No, Tadej, con sus cositas, e incluso tenemos otro corredor también muy importante, que es Ayuso, que no puede correr y que creemos que también puede dar un salto de calidad en este mundo de leones.
¿Estará el País Vasco Ayuso o no?
No.
Que ahora se ha de recuperar.
Tranquilidad, es joven, no tenemos prisa y queremos que mantenga la calma, que se recupere, que no le duela y que creemos en él en los momentos malos más que en los buenos.
Gracias, Machín, y encara queda una etapa, a ver qué pasa.
A ver si tenemos suerte.
Gracias. Las palabras del director esportivo de l'equip UAE, parlant sobre Marc Soler, sobre Joao Almeida i sobre el bicho, Tadej Pogačar, clar, imagina't, si clar, fas clar. Aquesta pregunta a Machín, treu el nom de Pogačar i clar... Jo li preguntava per als que estan a la volta, evidentment no li preguntava per Pogačar, que ja es veu també, es va veure l'altre dia a Bèlgica, que està en una altra lliga.
Sí, dos galgos, però ell també en té un de galgo gairebé millor que aquests dos que tenim avui en aquesta volta ciclista a Catalunya. I un cop més, Pau, elogis cap a... Cada cop que sents Machín parlant de Marc Soler, són elogis grandiosos com el d'avui, que vaja, ha dit que és el millor ciclista, o ha vingut a dir que perquè et serveix per tot, pràcticament.
És com el seu protegit d'alguna manera i crec que és recíproc. És a dir, Machín li ha fet molt bé a Marc Soler i Marc Soler també li està fent molt bé a l'UAE. Marc Soler, ja sabem les qualitats de corredor que és, un corredor que va explotar de jove, i que potser Movistar té aquesta àurea, no? Que bé, el veus com un equip d'aquí, hi ha una pressió afegida, ja surts a córrer segurament d'una altra manera, i Marc Soler crec que ha trobat el seu lloc ideal al costat de Machín, ha madurat com a corredor. Ho ha dit ara Machín, és un corredor d'equip. Potser Marc Soler havia pecat una miqueta, no?, d'alguna ordre d'equip que li havien donat, que s'havia emprenyat ahir, per exemple, espera Almeida, arriben junts, treballa com el que més, i crec que ho necessitava Marc Soler, li ha anat bé, i només pot millorar. És a dir, a partir d'ara Marc Soler només pot millorar i el veurem al Tour segur al costat de Pogačar en les grans etapes.
I parlava d'Ayuso... Clar, l'any passat teníem a la volta Ayuso i Carlos Rodríguez, que són els dos ciclistes de futur del ciclisme espanyol, i l'any passat vam començar ja a veure el potencial, de fet molts els vam descobrir en aquella volta a Catalunya, que aquest any no hi són perquè estan lesionats, però que si arriben a estar bé segurament els haguéssim vist.
Segur, perquè, per exemple, l'Ineos ha vingut sense un líder clar. De fet, s'està especulant molt i s'està parlant molt de que, ostres, l'Ineos, no?, aquest gran equip de grans líders, tu et poses a repassar la plantilla... I molt possiblement Carlos Rodríguez serà el líder de l'Ineos aquest proper any, si es recupera, va caure, es va trencar la clavícula, si no vaig errat, i serà un líder, és un corredoràs, Carlos Rodríguez, i Juan Ayuso, que ha tingut una lesió al tendó d'Aquiles, una tendinitis d'aquestes que arrossegues i no hi ha manera de marxar, i crec que estan sent molt intel·ligents des de l'UAE de deixar-lo recuperar. És molt jove, perquè és que si no aquestes tendinitis es tornen i és molt pitjor que recuperi, que estigui al 100%, i quan torni, se'n tornem-hi amb el gran objectiu aquest any, que novament serà la Vuelta a Espanya.
Calma i paciència. importància, perquè bé, a més és un ciclista d'aquests que vagi on vagi ja comença a tenir molts focus posats, i per tant, si va però no està al 100%, també llavors la gent ja sabem com és, eh? Oh, mira, aquest any no està rendint, i segurament d'aquí també la paciència de Machín, de dir, no, tu, fins que no et veiem allò que estàs per competir en una prova de màxima exigència, acabar-te de recuperar.
I ben parla Grof, no sé si ho voleu escoltar o no.
Bueno, va, una resposta a l'home dels bessons, no?
A veure.
My rear tire was slowly going flat. And I wasn't sure whether I'd stop and change the bike. But in the end, I have to swap with my teammate, Zandro. So I need to thank him. But yeah, the bike was a little bit too big. But in the end, thankfully I got back to the front and it didn't really matter.
Mira, parla Caien Gros, doncs mira, és interessant la resposta, sí, que ens ha fet, perquè a tres, falta de 3 quilòmetres i mig, ell ha punxat roda i el seu company li ha deixat la bici, però clar, això amb tot el que afecta Pau a nivell de, clar, un sprint ha d'estar tot preparat, no tenir la teva bicicleta, entenc que també és un condicionant molt important, i deia doncs que no estava ben bé segur de si podia lluitar l'esprint i fer-ho bé, i al final se n'han sortit, però vaja, tot i aquest contratemps, jo crec que la victòria d'avui encara té més mèrit per Grofs.
Aquí els mecànics li diran, mira, tanta bandanga que si la bici la vull així, la vull aixà, al final te'n donen una que no és la teva, que el tio mateix 1,80 m i tu 1,90 m, és igual, eh? I acabes guanyant. Per tant, no em vinguis amb tantes tonteries.
Ara. Deia que li anava una miqueta gran la bici. Diu, em anava una miqueta gran la bici. Tot i així, ha guanyat. Jo he de dir que,
sobre,
que quan ha punxat no donava el duro.
Amb més diferència que l'altre dia.
Sí, sí, sí. De fet, no s'ha notat pràcticament, i els corredors amb les mesures de la bicicleta són bastant punyeteros en aquest sentit, perquè és que guanyes per mil·límetres. I jo quan ha punxat dic, ostres, li costarà, però mira, al final els bessons de Grups Bellera que han tornat a donar el seu fruit.
Sí, sí, ja us he passat una fotografia, sí, avui, i vaja, doneu fe, no?
Bons bessons, sí, 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 sí. Bons bessons de Grups, que mira, t'emporta dues etapes de moment d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya, i en té una de Perpinyà, no era? Sí, de Perpinyà, de la temporada passada del 2022, sí, també per l'australià, per Caden Grups, que és un dels grans noms també d'aquesta volta, perquè n'hi ha més, a part de Benepoli i Roglic, també hi ha altres noms en aquesta Volta Ciclista a Catalunya, encara que no ho sembli. Pendents d'escoltar els dos grans protagonistes, anem a mirar una mica cap a demà, cap a Montjuïc, 6 pujades, com diem, en aquest circuit al Castell. No acaba dalt l'etapa, sinó que acaba ja a la falda de Montjuïc, com si diguéssim, ja cap a avall, però no deixen de ser 6 pujades molt exigents, Pau, en aquest Castell de Montjuïc.
Sí, 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 són pujades molt, molt exigents, perquè pugen fins al castell. De fet, és aquesta part que si tu fas amb cotxe és contradirecció, de pujada, és a dir, si tu vols anar-hi un dia no la pots fer, entre cometes, tanquen aquesta part, no?, i puges fins al castell, que l'última part és una miqueta empedrada, després tornen a baixar. Realment són pujades dures, molt explosives, en aquest circuit que és molt llaminer pels espectadors.
Bé, podem escoltar Roglic.
Yeah, it was exciting, so yeah, still everything on a good place.
First, you won the first intermediate sprint, then Remco attacked on the claim, then you, Remco won the second intermediate sprint. When were you expecting a lot of movements today?
It's always exciting racing, huh? So yes, we were expecting, we were ready, and the show goes on to tomorrow.
So tomorrow there's some passes through Montjuïc. What do you expect for tomorrow's stage?
Yeah, racing full gas, huh?
You'd expect a Remco's attack?
Yeah, definitely, yeah.
Okay, thank you so much.
Doncs preparat ja ho estava avui, diu que la cursa és... exciting, venia a dir ell, emocionant, i que per tant estaven preparats per tot, i perquè Benepul evidentment li disputés qualsevol sprint que li pogués suposar algun segon de bonificació, i demà també, evidentment, a Montjuïc espera atacs de Benepul, que jo crec que si alguna cosa podem tenir segura és que demà tindrem atacs de Benepul, que d'alguna manera o una altra Benepul no se n'anirà d'aquí sense fer un últim intent de dir a veure si me'n puc emportar aquesta volta. I com deies, Pau, terreny n'hi ha, per poder-ho provar i vés a saber, que demà no sigui el dia que Roglic no acaba d'esmorzar bé i no té un bon dia. Això, si no ho proves, no ho saps.
Sí, és un terreny, a més, molt de clàssica, podríem dir, perquè aquests últims circuits al Castell de Montjuïc tenen rampes dures que superen el 10,5%. És una pujada de 2,7 quilòmetres, el 4,7% de pendent, Xavi, però en fan 6. Ballera.
Sí, Roglic en anglès després d'atendre els mitjans eslovens.
What was it?
Yeah, it was just the breakaway. Still didn't win, was hard. If there was opportunity, yes, fast, we decided and we went for it.
And when Remco went, you were there, you were ready?
Yeah, I was still a bit looking off. For me, it wasn't really necessary. I could go completely easy to the finish. He was a lot more in a hurry, I had to follow.
And not too scared to take a bit of risk in the descent before the Giro?
We went slower, carefully down.
Everything is okay with Remco? Everything is okay with Remco? No problem with him?
No, I don't have any problem with him.
Are you worried about tomorrow, or you are the new winner of the Volta?
We see after tomorrow's stage. No, I'm not worried.
It seems like you take a bit of a psychologic advantage over Remco. Would you say the same?
We see tomorrow. It's for sure.
I look a lot at you. And you say yesterday, because of you, he attacked a bit too early. It seemed like you got really the high hand on him.
I like it. I am enjoying it. It's nice to be back. And it's exciting racing in front of us still tomorrow, one day more.
Tio, de poques paraules. Primo Roglic, ja ho heu comprovat, eh? Durant tota la volta, diguéssim que fa respostes curtes a Volant Primos, però vaja, en qualsevol cas ha quedat clar, no?, que les urgències les tenia Remco, que no té cap problema amb ell i que no es veu encara guanyador de la volta, que demà encara hi ha una etapa que s'ha de córrer.
Sí, jo li he preguntat pel risc de la baixada, no?, després de l'últim port, pensant en el Giro, si no corria massa riscos, deia, no, ens ho hem pres amb precaució, no? sí, vol, segur que molta precaució aquesta baixada, però interessant també aquesta resposta, perquè algú pot pensar, no?, de dir, hosti, aquesta gent està a la volta, però d'aquí a un mes té una de les grans proves de 3 setmanes, com és el Giro d'Itàlia. Jo crec que en aquell moment és igual que passa en qualsevol esport. No crec que ningú té el cap al Giro d'Itàlia en aquell moment de la baixada o de quan estan ara ahir a l'aeroport.
I el millor és no tenir-lo, perquè a la que penses massa o a la que baixes amb por és el pitjor que et pot passar, o quan no estàs pendent del que estàs fent avui és realment quan caus, passen tots els esports i en el ciclisme encara més.
Sí, en canvi ara quan li pregunten si ho veu guanyat, clar, un tio que l'últim dia va perdre, com aquell qui diu, va perdre un Tour de França, doncs com ho ha de veure guanyat? Això segurament a l'hora d'afrontar jornades com la de demà, Roglic l'ajuda mentalment, no?
Sí, la planxa Belfills deu somiar encara amb aquell dia, perquè déu-n'hi-do.
Ara és el tio que es recupera millor de les patacades, eh? És una mica com el Girona de futbol, que cada temporada que hi ha el playoff i l'any que ve i l'any següent hi tornava a ser i al final aconseguia l'ascens a primera. Sí. Roglic també és el que dius, o sigui, d'aquesta no s'aixecarà, patapam, et guanya la Vuelta, d'aquesta no s'aixecarà, patapam, et guanya una altra gran prova.
Té més vides que un gat.
Sí, absolutament. L'eslovè Primoz Roglic, líder amb 10 segons d'avantatge sobre Benepol.
Sí, i ara parlem de l'etapa de demà. Demà hi ha 2 sprints intermedis.
Remco.
Vinga. Somi.
Yes, it was the plan this morning. I mean, we had a plan to actually try go from the base of the climb like full gas, but in the end another team did it to control for the sprint. So I decided to wait for the last kilometer and do an attack like I did in Liège, just over the top of the climb and then the descent full gas. In the end I had the wrong guy with me. I mean, the wrong guy is strongest of the race, so probably, yeah. If he works with me, we go to the finish line together because we had 30 seconds arriving in the valley. But I think his team decided to not ride and save the jersey, which I completely understand. But it's just a pity because it would have been nice to try and go for the stage when I even told him that, I just wanted to go for try and go to stage. Even if I would become second, I would be happy. But of course, yeah, if you get team orders, you have to follow them. And it's not that I'm angry or something, and not at all. It's just that's bike racing.
Tomorrow, what is it?
What do you think is possible? Yeah, for sure. There is a pretty long climb in the beginning of the stage, so there will be big attacks, big tempo, hard racing.
And then, yeah, the local lap in Barcelona is known for very hard. Like, there is not one moment of rest, so it will be attacks all over the place. And for sure, we will try to go for a win this stage, hopefully. But, of course, the GC will be very difficult. But everything is still possible, but we will see. I mean, I think today it was again the two strongest that went off on the climb. So let's hope it's the same tomorrow, and maybe... I hope if we go in two, he works with me and we can try to go for the stage.
Remco, you are testing Primoz during this week. Do you think it is a good learning process for the Giro battle that we expect next May?
I'm especially testing myself. I mean, I come from altitude. I need to feel how the legs are. I want to race. I want to improve towards the Giro. I feel that I'm still not at 100%. I'm just in a good shape. But of course, like, there's these small details of weight and etc. That still can improve my shape. But I think what we are showing together is that we are very equal in level, that it will be a very nice battle during the Giro, hopefully, if we keep this shape. But of course, some other guys will also still improve. So, yeah, it's actually very nice to race against my idol, because I really look up to him. So, yeah, it's just very nice to race with a superstar like Primoz.
Tomorrow's circuit is kind of like a world champ circuit, like six laps, so it fits you very good. So what do you think you can do, like, in a circuit like that with a short climb, strong downhill?
Yeah, like I said, of course there will be some attacks, maybe not only for me, because also some guys behind, they want to go for the for a better GC spot probably. But of course, we would like to take another stage win. I think today we missed out. If Primoz works with me, we can go for the stage win. But I understand the reason why he was not working. But tomorrow, yeah, we will try. It's going to be a hard race. It's the last day. It's going to be a short and explosive stage. So we will try to go for it, and we will see. But I think so far, this week has been pretty successful.
Les paraules de Remco Evenepoel, les anem a resumir ràpidament. A veure, sobre l'etapa, Remco ha comentat que, vaja, que tenien una altra estratègia, que és la de començar a tirar fort just a peu de port, a falta d'uns 20, uns 32 quilòmetres aproximadament, però que ha vist evidentment que l'escapada no tenia cap mena de sentit, que hi havia un equip, com era el Jumbo-Visma, que estaven controlant molt bé la cursa, i que per tant ha canviat d'estratègia. Bàsicament el que ha fet és atacar, com ho hem vist, al final del port, pràcticament, per després llançar-se a la baixada. Respecte a la gran polèmica que hi ha hagut amb aquesta, d'alguna manera, discussió que han tingut Roglic i Evenepoel, diu Evenepoel que entén perfectament que Roglic no li hagi volgut donar el relleu, que el Jumbo estava pensant en la general, que no està emprenyat per això, tot i que diu que és una llàstima perquè li hagués agradat, evidentment, arribar aquí a Molins de Rei juntament amb Roglic i disputar-se la victòria d'etapa. Al final el gran grup els ha atrapat. En qualsevol cas, de cara a demà, ho intentarà, ho hem vist avui que ho ha intentat, diu que ho intentarà, encara no ho dona tot per perdut. És veritat que diu que anirà per l'etapa, que la general és encara més complicada, perquè Roglic doncs ja ho ha demostrat avui, que se li enganxarà a roda, però que vaja, que hi haurà també d'altres ciclistes que ho intentaran, perquè voldran millorar la seva posició en la general, que hi haurà molts atacs, que el circuit li agrada, que li va bé, i que ho intentarà. Veurem què passa. És un resum del que ha dit Remco Evenepoel, que també ha assegurat doncs, que, vaja, que estan a un nivell molt similar i que està content de la forma ara mateix que té, tenint en compte que queda una mica més d'un mes pel Giro d'Itàlia.
Sí, molt interessant, el que ha dit, com s'expressa, que em feia res, mitja hora que s'havia acabat l'etapa, però amb quina claredat ho ha explicat tot, amb quina tranquil·litat, entenent, evidentment, que les ordres d'equip, com deia el Gerard de Jumbo, han fet que Roglic no li donés ni un relleu. Jo crec que s'ha intuït que espera que demà la cosa sigui diferent. Ell s'ha imaginat, jo crec, la situació d'avui, és a dir, de Evenepoel i Roglic a Montjuïc, un darrere de l'altre, però que demà és en l'última etapa, sí que espera que Roglic col·labori perquè es juguin l'etapa sense perill de la general. Veurem si això acaba passant o no acaba passant demà a Montjuïc. De fet, ha parlat de Roglic com un dels seus ídols. Vull dir que de lluitar contra un dels seus ídols.
Ahir també ho va fer, Xavi, ahir també ho va fer. La veritat és que va parlar de Roglic. Va dir que era... probablement en el global, en els últims anys, el millor ciclista de grans voltes. I a veure, la veritat és que ara mateix tenim a Tadej Pogačar, que el Tour de França sembla invencible, i a Jonas Vingegaard, que també ho està fent molt bé, però si mirem en el global, en fi, Roglic no té un Tour de França gairebé podríem dir per mala sort, però té 3 voltes a Espanya consecutives. Si guanya la Volta a Catalunya, només li quedarà, de les 7 grans voltes a una setmana, només li quedarà el Tour de Suïssa. Vull dir que és una llegenda d'aquest esport, eh?
I tant que sí. I bueno, li hem preguntat això, no? Si s'assembla una mica un mundial el que passa demà a Montjuïc, molt més curt, això sí, en la distància. Vaja, que no només ell ho intentarà, però jo demà, jo mira, ara mateix ja aposto per la victòria de Benepul demà.
Ja estàs fent una, Albert Ferran.
Ja m'avanço, per si algú volia dir. Però, hòstia, és d'agrair escoltar un ciclista parlant tan clar, analitzant tan bé l'etapa i dient-te tan clar les intencions de l'etapa següent, Pau.
I també m'agrada molt aquesta rivalitat sana que tenen, no? Que això és el que també ens fa... fa que ens agradi tant aquesta generació de ciclistes. No tenen un retret, no tenen una mala paraula cap a l'altra. És a dir, avui s'han emprenyat, són coses que passen a l'etapa, però quan acabo l'etapa, ei, entenc a l'altre, jo segurament hagués fet el mateix en la mateixa posició, i ahir també ho vèiem amb Pogacar, amb Van Der Poel, amb Van Aert. És a dir, tenen bones paraules entre ells, s'ho passen bé. I després guanya el que guanya el millor, i avui Evenepoel ho ha tornat a dir. I m'ha sobtat això que digui, no li havia sentit personalment que era el seu ídol, que Primoz Roglic era un dels ídols d'Evenepoel, i sí que és cert que per característiques s'assembla molt, i és un bon mirall i una bona roda a la que seguir, tenint en compte que és molt més jove Evenepoel que Roglic.
A mi, jo em quedo amb el tema de les instruccions d'aquí, perquè avui potser... Roglic potser li venia de gust disputar l'etapa, però des de l'equip li hauran dit no, a darrere. Vull dir que potser ho han parlat i Roglic ha dit, escolta, jo la lluitaria, però que des del meu equip em diuen que aquí no. De fet, són dos perfils que tu diries, Roglic, un soldat del seu equip, i Evenepoel potser algun dia podria qüestionar les ordres de l'equip perquè es veuria en una situació favorable. Doncs jo li faria aquesta pregunta a Roglic, si realment avui el cos li deia anem a disputar-la, o simplement ha dit no, jo estic amb l'equip i realment l'equip tenia raó.
Sí, però jo crec que aquí l'equip tenia raó avui, clarament.
Raó.
Jo també ho comentava durant l'etapa, que segurament el cos et demana mambo en aquell moment, de dir, hòstia, estem dos tios que ens assemblem, no? De dir, anem a fotre aquí una exhibició, no? Que demà tothom parli del que han fet aquesta gent a la penúltima etapa. El Penganillo li diuen, sí, venga, Primoz, però que demà pots guanyar la volta. Que vés a saber que ara et fot aquest ara aquí... 5 segons de l'esprint entre l'esprint i la victòria d'etapa, i demà vés a saber per què l'acabes perdent si se te'n va la volta per això, i el mambo te'l quedes a casa i acaba guanyant la volta a Benepoel.
I és
per això jo crec que demà potser sí, que amb aquests 10 segons de marge no, et dona joc a dir, doncs vinga, va, li dono un relleu, encara que sigui l'última volta a Montjuïc, no? Li dono un relleu per acabar els dos arribant, que seria maca, també, la imatge per la volta, que siguin ells dos qui juguin la victòria a l'última etapa, no?
Seria tancar el cercle. Van començar els dos i acabarien demà posant el llacet. I és molt interessant això que ha dit el Gerard, també, perquè Roglic segurament és un dels millors ciclistes en voltes d'una setmana, i realment la Volta a Catalunya no la té. És a dir, és un corredor que té Tirreno, que té París-Nissa, que té l'Aizulia, que té el Tour de Romandia, l'UAE Tour, el Criterium del Dauphiné, i d'aquestes grans li queda, com deia el Gerard, el Tour de Suïssa, que és considerades com les grans voltes d'una setmana, i la Volta a Catalunya. Per tant, no és que només digui vinc aquí a lluir-me, sinó estic segur que la deu tenir vol fer el tic en el seu palmarès de dir aquesta la vull afegir quan em retiri i dir jo vaig tenir una Volta a Catalunya.
I abans que parlés Benepoel, jo estava comentant que demà hi ha dos sprints intermedis que són a la meitat, més o menys el recorregut, són dos sprints en menys de 5 quilòmetres. Que si el grup arribés agrupat, jo els veig més importants gairebé per Roglic que per Evenepoel, perquè Evenepoel que guanyi un o dos segons tampoc és molt important, però és el que diem. Si Roglic aconsegueix picar un segon, ja té aquesta seguretat de cara al final de l'etapa. Tenir 11 segons vol dir que escolta, ja gairebé tens la volta, no sé, que no puguis aguantar un atac d'Evenepoel.
Sí, et pots deixar... anar entre cometes, no? En aquells metres finals de dir, ostres, arribo amb un grup i si Evenepoel em pica un segon, doncs sé que no passarà res, no? En tot cas, serà interessant i a mi m'agrada molt el circuit a Montjuïc, a part són dos corredors que els hi van perfecte i que si volen, si tenen ganes de mambo, demà és un circuit ideal per fer-ho i perquè tots els espectadors puguin disfrutar.
Mira, demà passa el Quim Salvador, protagonista del Gran Premi de Portugal després de la cursa sprint. Quim?
Doncs sí, som amb l'Aleix Espargaró, el sisè classificat a la cursa sprint d'avui. Què tal això de l'esprint, Aleix, que ho has trenat avui? Bona tarda, per cert, que no t'ho he dit.
Sí, bona tarda des de Portugal a tots. Ha sigut molta tensió, realment hi ha hagut molta tensió. Ha sigut difícil perquè sabíem que era molt curta i que s'acabaria ràpid les opcions de lluitar pel podi, però he tingut bon ritme i sortint al 12è hem sumat uns punts, 6è. He pogut agafar el grup de davant rodant molt ràpid, així que un inici bo.
La gran batalla que has tingut precisament amb el Maverick, que sou companys d'equip.
Sí, estic content de com han funcionat les Aprilias. Hem lluitat fins al final. Llàstima que no he pogut adelantar abans perquè crec que avui teníem ritme tant el Maverick com jo pel podi, però això de l'esprint race s'acaba molt d'hora, així que espero demà poder aconseguir un millor resultat.
Creus que sempre seran tan tenses i tan accidentades les sprint race o això és qüestió d'anar-se acostumant?
Espero que no.
Aleix, de cara a demà, quines perspectives tens? Perquè el format de cursa canvia molt amb el doble de voltes.
Sí, si algú... Avui em quedo amb dues coses. La primera és que necessito millorar els meus adelantaments, necessito ser alguna més agressiu, i la segona, que avui aquí érem els pilots més ràpids, amb més ritme, i això és molt positiu de cara a demà. Hem de veure amb quin pneumàtic correré demà la cursa llarga, però estic esperançador.
Aspirant al podi, potser?
Sí, jo crec que sí, però sortint tan enrere sempre és difícil. Avui he pogut fer una bona sortida i recuperar, però demà hauré de tornar-ho a fer.
Per acabar, no sé si has tingut temps de parlar amb ell, perquè teniu l'agenda molt apretada, però com està el Pol?
Sí, he pogut anar parlant amb ell, sobretot amb la Carlota, amb la seva dona, i realment les lesions que té són importants, però no són mega greus, així que aviam si a poc a poc li va ser la inflamació tot i pot viatjar a Barcelona.
Gràcies, Aleix.
Gràcies.
Aleix Espargaró en directe des de Portimao, amb el so de fons de la Red Bull Rookies Cup. Per això sentiu sorolls de motors, que ja és el que sol passar als circuits de velocitat.
Sí, que no para l'activitat, que hi ha curses de totes les categories i encara, per tant, hi ha activitat en aquest circuit de Portimao, en aquest Gran Premi de Portugal, aquesta primera cursa sprint que ha guanyat Teco Bañaia per davant de Jorge Martín i Marc Márquez. Aleix Espargaró, aquí sentíem ara, acabant a la sisena posició, just darrere del seu company d'equip, de Maverick Viñales, que ha acabat cinquè, i també ha gratat un puntet Àlex Márquez, que ha acabat en la novena posició, l'última que dona punts en aquesta cursa sprint. Mira, i demà quin temps farà a Montjuïc? Bufarà el vent? No, molta calor, no molta calor? Li hem preguntat al Martí Oliveres. Martí?
Doncs d'entrada, tranquil·litat. Quan surtin de Barcelona, temperatura al voltant dels 14-15 graus, un cel enterbolit pel pas de núvols prims, sense més conseqüències, i un vent molt fluix, feble en general. Fins i tot vindrem d'una nit en què no haurà bufat, però atenció, perquè serà el protagonista d'aquest diumenge a moltes comarques i també es deixarà sentir durant la segona meitat, especialment d'aquesta etapa, al voltant del massís del Garraf, del Baix Llobregat. Segurament quan ja estiguin de tornada a la ciutat de Barcelona, les ventades podrien ser importants. Precaució.
Doncs atenció, el vent, a veure si és protagonista en aquesta última etapa en final a Montjuïc, que demà a Bellera ve-te preparant, perquè jo crec que la gentada por que tindrem demà a Montjuïc serà de les importants, amb aquests dos animals que han acaparat tota l'atenció, amb les ganes que té la gent de ciclisme, amb el bon temps que farà, tot i aquest vent que potser ens anuncia el Martí, demà pot ser un dia maco, eh?
Home, jo crec que val la pena, no? No saps tampoc quan tornaran Primoz Roglic i Remco Evenepoel. La carrera de Roglic, de fet, hauria de durar a partir d'aquest punt menys que la d'Evenepoel. Evenepoel té encara molts anys per córrer. Roglic també, però no sabem quines són les seves intencions. I Roglic, de moment, només havia participat en una volta ciclista a Catalunya i Evenepoel és la primera. Per tant, jo crec que hi haurà gent. Hi ha un factor també del qual m'han avisat, Puig, que és la bogeria que hi ha pels ciclistes llatinoamericans. Richard Carapaz, Rigoberto Urán, Esteban Chávez... Vaja, que hi ha molta afició per aquests ciclistes i hi ha un munt de gent també que cada diumenge de volta a Montjuïc, a Barcelona, doncs s'apropen a veure els seus ídols. Hi ha molta afició també a Llatinoamèrica, per tant, afegim-hi també això amb el còctel d'aquests dos monstres i de com està la classificació general. Jo crec que val la pena apropar-s'hi.
Sí, sí, és que s'arriba en metro, vull dir que no, no has de fer... Vaja, evidentment la gent que viu a prop de Barcelona, perquè em dirà algú de Puigcerdà, bueno, en metro hi arribaràs tu, si ets a Barcelona, però jo en metro no trobo la parada que surt de Puigcerdà i arriba a Montjuïc, però dic que hi ha molta gent que s'hi pot apropar en metro.
I deixa'm afegir
Puigcerdà
dues
ja
coses.
Ja l'han vist la volta, Puig.
Digue'm.
Que els de Puigcerdà ja l'han vist la volta, que va passar pel costat de casa. Sí. Vull dir que no cal que... Bueno, si volen baixar, tirar endavant, eh? Però vull dir que no es poden queixar, tampoc.
No, 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 i tant que no.
I deixem afegir dues coses per la gent que es vulgui apropar. Ostres, anar a veure aquest matí, m'he apropat a Martorell, no? Els busos estan aparcats allà, hi ha les bicis a fora. Pots tocar pràcticament la bici de Benepul. Vull dir, avui li he fet una foto i pots tocar les bicis, pots veure els ciclistes.
Demà sense bici.
No són com altres esports, no? Que són superdistants. Per tant, pots veure els ciclistes, et pots fer fotos amb ells i farà un bon dia. I això ho ha propiciat també... que durant la pandèmia hi havia moltes més restriccions, és el primer any, pràcticament, post-pandèmia, doncs que no hi ha aquestes restriccions, la Volta a Catalunya és més petita que un tour, una volta, i són molt accessibles, i si us agrada o no el ciclisme, val la pena apropar-s'hi perquè és un espectacle.
Doncs demà a la una ens hi posarem a RAC+1, aquesta última etapa de la Volta, que de ben segur que ens deixarà grans alegries i intents d'atac de Benepul, i veurem qui s'acaba emportant aquesta última etapa, però aposteu que un dels dos potser se l'emporta, perquè de moment gairebé ho volen tot, menys Grofs, que per allà ha rescatat dos sprints, i el bo de Ciccone, que això sí, ha estat l'únic que en aquest cara a cara s'ha posat pel mig i va aconseguir robar la victòria a la segona etapa, la primera que acabava en Port de Muntanya. Per tant, Ciccone se'n pot anar ben content cap a casa. Pau, demà més, no toquis molt les bicis, pel que pugui ser, de la gent. A veure si... La de Grofs no l'havies tocat, no?
No l'havia tocat.
Perquè l'ha hagut de canviar, dic que no...
De prop, fer una foto de prop i que les toquin els mecànics.
Pau Mitjans, un ple, per cert, que parlàvem de l'etapa reina, que ens acompanyaran demà, volat a ràdio d'obligada escolta, amb el Pau Mitjans al capdavant per estar al cas del món del ciclisme. Pau, fins demà.
Fins demà, gràcies.
Passa un minut de 6:15. Ballera, alguna cosa més des de la teva posició?
Res, que ja s'acaba això, que queda demà encara, però que per mi podríem fer una setmaneta més, eh? Anar cap a l'estat de
Lleida... Digue-li, en Peris, que ho faci de 3 setmanes, això, en Rubén Peris, digue-li.
El Tour de Catalunya.
Sí, jo faria el Tour de Catalunya, perquè... Home, amb aquests dos... No ens avorriríem, la veritat.
Demà li proposarem, en Rubén Peris, a veure si ens ho pot allargar això 2 setmanes més, que ens aniria
bé. La Vuelta comença des de Barcelona aquest any. Sí? Tindrem 3 etapes aquí a prop, per tant, a finals d'agost tornarem a tenir ciclisme del bo a prop.
I el Tour des de Bilbao, com ens va demostrar l'altre dia l'alcalde de Bilbao, que va caure de la bici, a la presentació d'aquesta sortida des de Bilbao. No, potser a la Colau millor que no, sí, que no pugi a la bici. Vaja, si és que és l'alcaldessa, quan comenci la Vuelta, que recordem que tenim eleccions el mes de maig a la ciutat de Barcelona, com a tota Catalunya. A Gerard, fins ara.
Molt bé, fins ara.
Pau, fins demà.
Fins demà.
De seguida tornem. Una pausa, pendents del 15 Lodo, més protagonistes des de Portugal, a les 6. Bàsquet Girona, Baxi Manresa, 1:15, un clàssic, que no ho és, però que li diem així, Barça-Reial Madrid. A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça pot acabar de sentenciar la Lliga.
Superesports, amb Xavi Puig.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC+1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC+1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
La sequera, una amenaça creixent pel planeta.
És el moment de buscar solucions. RAC+1 i Agbar presenten...
El RAC+1 de pensar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. El diumenge 26 de març, de 3 a 4 de la tarda, amb Mònica Usar.
Abordarem el greu problema de la sequera per saber com podem posar-hi remei.
Què podem fer? Quins canvis cal aplicar?
Parlarem d'alternatives, com la regeneració de l'aigua, per no dependre tant de les pluges.
Aquest diumenge a les 3, el RAC+1 de pensar, amb Mònica Usar, amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
Contra la la sequera?
Tots som un.
Amb el suport d'Agbar.
Superesports amb Xavi Puig.
Passen 4 minuts de 6:45. Ens demana pas el Quim Salou, un altre protagonista del Gran Premi de Portugal. Quim.
Doncs sí, és qüestió de segons que puguem parlar amb Maverick Viñales, que avui ha estat cinquè en aquesta primera cursa sprint de la història al manillar de l'Aprilia. Maverick Viñales, que a més ha fet bona pretemporada i que segur que vol ser un dels protagonistes d'aquest Mundial de MotoGP 2023. Està tenint a uns companys en castellà i després serà el nostre torn.
Doncs esperem per escoltar.
En tot cas, sí, digues, podem escoltar i després ja li farem l'entrevista. Doncs mira, ara mateix, en directe, Maverick Viñales, bona tarda.
Bona tarda.
Què t'ha semblat això de l'esprint? Estàs sencer o no? Hi ha hagut molts cops.
Bueno, tinc bastantes marques de pneumàtic per tot el món, però això és part del joc, però molt divertit, molt divertit. Ens hem passat bé, hem donat batalla per allà davant i és el que hem de fer.
La cinquena posició la dones per bona?
Sí, ha sigut bona, i més que se m'han caigut davant, he hagut de frenar, m'han passat 5 o 6, llavors la dono per molt bona. Ho hem lluitat fins a l'últim punt, que és l'important d'aquest campionat.
El gran frec a frec l'has tingut precisament amb el company d'equip, amb l'Aleix Espargaró.
Sí, he perdut bastant de temps allà, perquè venia bastant més ràpid per darrere, crec que el pòdium era possible, però bueno, és lo que hi ha, no? Aquí anem a lluitar per cada posició, anem a donar molta guerra al fi de setmana i hem vingut a això.
Demà el doble de voltes, la cursa en principi ha de ser molt diferent. A què et veus preparat per aspirar, Maverick?
Bueno, jo realment em veig fort per anar endavant. Llavors, demà intentar fer una millor sortida, estar realment molt concentrat i m'agradaria tenir pista lliure. Crec que en pista lliure encara podem ser més forts.
L'objectiu el posem al podi, a la victòria fins i tot.
Per mi, treure el màxim i lluitar per cada punt. Aquest era el meu objectiu.
I et vull preguntar l'última per Marc Márquez, que l'heu tingut allà davant durant molta guerra, gràcies a la pole que ha aconseguit. Com l'has vist?
No sé, no l'he vist gaire. Quan anava a arribar ja acaba la cursa, llavors no l'he pogut veure gaire. Però bueno, me n'alegro que li vagi bé les coses.
Gràcies, Maverick.
Gràcies.
Doncs les impressions de Maverick Viñales, que clar, per la tele els veus molt junts i penses que sí que ha vist a Marc Márquez, i a la pista la cosa és molt diferent, sobretot anant a dalt de la moto.
Sí, quan he arribat ja s'acabava la cursa i puc ser confiat demà de poder fer un bon resultat en aquesta... Això com que per fer-ho ja de manera estàndard, Quim, com ho farem? És a dir, serà la cursa sprint i la cursa de diumenge, no? Els hi direm així, no? Dic perquè, si no, cada cop allò, la cursa llarga, l'esprint, ho matarem així, no? Cursa sprint i la cursa de diumenge.
Sí, de fet, l'organització no li diu cursa sprint, li diu directament sprint. Perquè per una qüestió de que després compti com estadístiques de victòries, el que sigui, al final han decidit no anomenar la cursa. Però vaja, és que és una cursa. Tal com entenem una cursa de motos, això que hem fet aquesta tarda és una cursa més curta, però és una cursa. Per tant, jo crec que és més fàcil dir-li cursa sprint i ja està. I la de diumenge és la cursa, no? Perfecte. Us sembla bé?
Em sembla bé. El que tu diguis em sembla bé. Cursa sprint i la cursa. Doncs per tant, demà a la cursa, Maverick Viñales confiat de poder fer un bon resultat per obrir temporada en aquest Gran Premi de Portugal. Fins ara, Quim.
Fins ara.
A tot això s'està jugant partits de futbol a segona divisió. Un, no? De fet, ara mateix en joc, Molló. Dos en joc ara mateix.
Sí, sí, des d'un quart de cinc, per no coincidir després amb l'Espanya-Noruega, entenc que s'avancen també d'horari els partits. A Santander, Racing 0, Llevant 1, 20 de la segona part, i encara gràcies pels càntabres, perquè el Llevant ha fallat un penal, o l'ha aturat el porter del Racing. I també tenim en joc l'Eivissa 0, Burgos 0, al minut 17 de la segona part del partit. I també s'ha jugat ja un partit del grup d'Espanya en la classificació per l'Eurocopa. Escòcia ha guanyat per 3 gols a 0 el partit que jugava aquesta tarda contra Xipre. Dos gols de McTominay. Un de McGinn per acabar de completar aquesta golejada d'Escòcia, que, recordo, serà dimarts rival de l'equip de Luis de la Fuente, de la selecció espanyola, justament a Escòcia.
I d'aquí a mitja hora llarga, un quart de set, a l'estadi Johan Cruyff, tenim un partit que pot acabar de sentenciar la Lliga Femenina de Futbol entre el Barça i el Real Madrid. El Barça que li treu 10 punts al Real Madrid, que és el segon classificat, i avui, com diem, pot acabar-ho de sentenciar. A l'estadi Johan Cruyff, hola, Laia Coll, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja comença a fer xup-xup o encara no, Laia?
Sí, ja comença a fer xup-xup i avui es veu que és un dia gran perquè ja venim cap aquí, cap al Johan, més trànsit, més gent amb samarretes blaugranes i ja déu-n'hi-do la gent que hi ha a la graderia del Johan Cruyff, totes les entrades esgotades des de fa mesos ja, per tant dependrà l'assistència de si tots aquells que han adquirit una entrada acaben venint avui, però avui es pot batre un nou rècord d'assistència que precisament el vigent és contra el Real Madrid l'any passat i van venir 5.430 persones, veurem si avui supera aquesta xifra.
El Barça dimecres que ve al Camp Nou a jugar la classificació per les semifinals de la Champions. Això es nota en l'11 de Giraldez o no reserva ningú, Laia?
Hi ha hagut canvis en l'11, canvis pensant en el partit transcendental de dimecres, tot i que aquest Barça és un 11 de garanties, és una plantilla àmplia i pràcticament totes les jugadores, facis els canvis que facis, funcionen. L'11 d'avui de Giraldez és el format per Sandra Paños a la porteria, defensa Lucy Brons, Marta Mapi i Rolfo, mig del camp, Patri de pivot, Aitana Yengen d'interiors, al davant Cherno, Gorchevich, Jayce i Salma Parayuelo. Per tant, quatre canvis respecte a l'11 de Roma de dimecres. Entra Marta en el lloc d'Irene Paredes, entra Engen en el lloc de Keira Walsh al mig del camp i al davant hi han dos canvis, Cherno Gorchevich per Graham Hansen i Jayce per Oshoala, que va estar molt desafortunada realment a l'Olímpic de Roma.
Doncs és un... Déu-n'hi-do, va enganyar ahir Giraldez, que va dir que no, només pensava en el Real Madrid. És evident, és el que ha de fer, segurament, però també pensa com ha de fer en aquesta tornada contra la Roma, i a més, com diu la Laia, la plantilla és per poder fer rotacions, i et dona absolutament garanties aquest 11 per avui sortir victoriós contra el Real Madrid. El Madrid també deu tenir 11 a aquesta hora, Laia.
El Madrid també té 11 amb el 4-2-3-1 habitual d'Alberto Toril, amb Missa a la porteria, defensa Kenty Robles, Catelén, Ivana i Esbaba, doble pivot Toletti, Zornoza, línia de tres mitges puntes per davant amb Linda Caicedo per la dreta, a l'esquerra Maite Oroz, a la mitja punta Weir i en punta Esther, la màxima golejadora de l'equip blanc.
Qui xiula avui el Johan Cruyff?
Doncs avui xiula la col·legiada basca Olat, ara et diré
Rivera,
el cognom,
no?
Olat Rivera, és que anava a dir Rivera i em pensava que m'estava equivocant, però sí, avui la col·legiada és la Olat Rivera Olmedo, correcte, Jaume.
Tens el Marc Andrés a prop, Laia?
Tinc el Marc Andrés aquí al costat, que ja el podeu saludar.
Hola Marc, bona tarda. Espera, que no et sentim. Ara,
hola, bona tarda.
Ara sí.
Ara sí.
Què et sembla l'11, aquests quatre canvis respecte al partit contra la Roma?
Doncs em sorprèn, és a dir, amb la Laia ho hem parlat abans de la Transmi, durant el matí també, que parlam dels possibles canvis. He de dir que ella m'ha dit un canvi que passaria i jo li he dit que no, per tant, aquí la Laia que en sap, vull dir que jo no en sé tant.
Jo apostava avui per descans de Graham Hansen, perquè al final ha estat...
I Cherno Gorchevich titular,
perquè al final Graham Hansen surt d'un període llarg de lesió, són tres partits de màxima exigència en una setmana i crec que Cherno Gorchevich, aquest perfil polivalent que té i que sempre rendeix, que realment des de la temporada passada cap aquí ha fet un gran pas cap endavant, i el que comentàvem, Xavi, que aquesta plantilla tan àmplia que té el Barça li permet tenir un 11 de garanties capaç de derrotar el Madrid, malgrat no jugui l'11 de gala.
Més enllà d'aquest canvi, no, que comentava la Laia, a mi em sorprèn sobretot la inclusió de Marta Torrejón, és a dir, la parella Mapi-Paredes, o Paredes-Mapi, si ho mirem de dreta a esquerra, doncs ha estat fixa en tots els partits importants en els quals les dues han estat disponibles, i em sorprèn moltíssim perquè a més també doncs el Barça és una mica evasiu quan se li pregunta directament per aquest canvi, perquè hem preguntat si Paredes tenia alguna molèstia, si era una decisió 100% tècnica, i la resposta ha estat una mica bé, està a la banqueta. Llavors això no sé si ho hem d'interpretar com que està sana però ha estat decisió tècnica, o té potser alguna molèstia però no per jugar als 90, no està per jugar als 90 minuts. Bé, per mi és la gran sorpresa aquest Marta de central. Per la resta, com hem dit, amb la Laia havíem parlat i els tres canvis els hem pogut preveure. Jo crec que això havia de descansar més. Jayce contra el Madrid ha fet bons partits tant a la Supercopa com a la Lliga, és la protagonista en alguns dels gols directament, tant a Valdebebas com a la semifinal de Supercopa, i d'altra banda Engen per Walsh també, perquè al mig del camp Patri va funcionar molt bé a Roma, però se li havia de donar un canvi perquè l'equip no va saber aguantar els 90 minuts contra l'equip italià. Per tant, jo crec que un 11 bastant esperat amb aquesta sorpresa, com deia, de Marta per Irene Paredes.
El Madrid, que és 10 punts per sota del Barça, però que també ha de mirar més que cap amunt, cap avall, no, Marc Laia, perquè no l'atrapi el Llevant, que el té només a 3 punts ara mateix.
Sí, perquè el Madrid portava una lliga pràcticament immaculada, però fa dues jornades la cosa ha canviat perquè han punxat en les dues últimes jornades. Primer en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid, la setmana passada van perdre a casa per sorpresa contra Granadilla Tenerife. Això fa que el Barça els hi quedi ja a 10 punts, una distància abismal a la Lliga, més a més amb la trajectòria que porta el Barça, i si miren cap enrere tenen ja el Llevant a 3 punts. Per tant, aquí està en joc la segona posició de la taula, molt important en quant a la classificació de la Champions per entrar a la primera o a la segona ronda prèvia, i jo auguro un final igualadíssim per aquesta segona posició, perquè a més en la penúltima jornada hi ha un Madrid Llevant que pot ser decisiu. Però el Madrid, si vol entrar a la Champions, si vol tenir més opcions de poder estar a la fase de grups, doncs farà bé de puntuar, d'intentar sumar tots els punts possibles, perquè el Llevant també està demostrant que ha tornat a ser un Llevant molt sòlid i que es deixa molts pocs punts.
Mirant els dos partits que venen a casa pel Barça, avui el Johan i dimecres al Camp Nou contra la Roma, quin diries que és més menys complicat dels dos, Marc?
Doncs, per experiència, el d'avui, perquè el Real Madrid, quan ha vingut aquí, tant si ha estat Madrid com Tacón, només em refereixo al Johan Cruyff, clar, el Real Madrid ha encaixat 9 gols, 4 gols i 5 gols en les seves 3 visites. Clar, la Roma, per experiència, doncs va fer un molt bon partit, però si ens fixem en el nivell, hauria de ser més fàcil o menys complicat el partit de dimecres contra la Roma al Camp Nou, un Camp Nou on recordem, el Barça, penso jo, s'ha exhibit totes les vegades que hi ha jugat i no ha patit per superar els seus rivals amb moltíssima comoditat, ja fos el Rosengard, el Madrid o el Wolfsburg a les semifinals de l'any passat.
A veure què passa a partir d'un quart de set, ho expliquem amb la Laia Coll, amb el Marc Andrés, amb el company Soto, avui tocant els botons a l'estadi Johan Cruyff, per no perdre'ns detall de tot el que passi en aquest partidàs, el partit de la jornada, sens dubte, de la 23a jornada ja d'aquesta Lliga F de la Lliga Femenina. Marc, Laia, fins ara.
Fins ara.
I d'aquí 13 minuts comença el partit a Manresa, el nou Congo, a Manresa, no, Fontejau, a Girona, el duel català entre el bàsquet Girona. Ara tindria gràcia que el Pol se n'hagués anat al nou Congo.
T'imagines?
I els digui 8. Pol Rodríguez, hola, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Has anat a Fontejau, eh? Perfecte.
Sí, sí, sí. Perfecte. Que jo sàpiga, estic a Girona.
Tu com a mínim has encertat, perquè si no també hauria sigut ara una mala passada. Bàsquet Girona, Baxi Manresa, dos equips, diríem que ara mateix en objectius segurament diferents a la classificació, o un vivint més tranquil que l'altre, Pol.
Sí, això mateix deia també Pedro Martínez a la prèvia d'ahir, que el Girona és un equip que no és un rival directe perquè lluita per objectius diferents. Ara mateix entre els dos equips hi ha 3 partits de diferència, 3 victòries. El Girona és 14è i el Manresa és 16è. El Girona, però, té 8 victòries i 15 derrotes. El Manresa, 5 victòries i 17 derrotes amb un partit pendent. Un duel, això sí, que es preveu espectacular per l'ambient, sobretot aquí a Fontejau, ja que, doncs bé, la gent va arribant a poc, però moltíssima afició visitant desplaçada per la proximitat geogràfica. De fet, el Girona ha reservat una de les graderies, un dels fons, vaja, per tota l'afició del Manresa, i de moment no ho tenim ple, això, però jo crec que hi arribarem, si no, com a mínim hi estarem ben a prop per un partit, com dèiem, transcendental pels dos equips.
D'aquí 12 minuts arrenca Fontejau, aquest bàsquet Girona Baxi Manresa. Tenim un altre duel català, 3:15, al Palau Blaugrana. Allà estarem amb el Marc Mundet i el Jordi Colomer, un Barça-Penya que també viurem al Superesports, en aquest Girona-Manresa. El Manresa, recordem, que ve de classificar-se pels quarts de final de la Champions entre setmana, que jugarà contra el Tenerife aquesta eliminatòria. El Girona ve de perdre els 3 últims partits a la Lliga. Porta 3 derrotes consecutives l'equip d'Ito García Reneses. I amb aquest bon ambient que tindrem avui a Fontejau, ambient de bàsquet. Pol, ara tornem. Fins ara.
Fins ara.
D'un pol a un altre. Pol Prats, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ens actualitzem amb el Pol Prats sobre la informació general, coses que passen més enllà dels esports. Pol.
Anem al País Valencià, on els bombers continuen treballant en l'incendi que encara crema sense control entre Castelló i Terol. Les ventades estan fent la guitza als serveis d'emergències que treballen contra rellotge per intentar estabilitzar-lo. La previsió és que el vent es mantingui fins al vespre. En aquest sentit, segons els bombers, la tasca dels mitjans aeris està sent decisiva per lluitar contra les revifades. A causa d'aquest incendi, unes 1.700 persones continuen desallotjades de casa seva. I precisament relacionat amb aquest incendi, ho acabem de saber, les autoritats del País Valencià acaben d'elevar el nivell de risc d'incendi de cara demà extrem a tot el País Valencià. Avui només una de les zones del País Valencià es trobava en aquest nivell. I a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona diu que la querella contra Ada Colau i Janet Sanz per les Superilles no arribarà enlloc. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i ha tret ferro i ha dit que confien que quedi en un no-res.
Aquesta és una denúncia que ja es va presentar a Fiscalia, que a més l'autoritat competent, que és la Generalitat de Catalunya, també va emetre un informe dient, no, que la base d'aquesta denúncia no tenia raó de ser. Nosaltres confiem que de la mateixa manera que ho ha fet Fiscalia, ara doncs, la jutgessa que porta el cas doncs, acabarà de la mateixa manera.
Ho ha dit l'endemà que un jutjat de Barcelona admetés a tràmit la querella de l'exarquitecte en cap de Pasqual Maragall. De moment, la jutgessa no ha fixat la data per cap declaració ni ha dictat mesures cautelars. I un apunt més, un motorista de 44 anys ha mort en un accident de trànsit a Barcelona. Segons ha informat avui l'Ajuntament, va passar ahir al matí a la Ronda del Mig, a l'altura del districte de Sants-Montjuïc. Ara la Guàrdia Urbana investiga les causes del sinistre. Amb aquesta, ja són 4 les persones que han mort en accidents de trànsit a la ciutat des de principis d'any.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
10 minuts i les 6 de la tarda, una pausa i tornem. Anirem un moment cap a Màlaga, a veure com respira l'ambient abans d'aquest debut de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol masculí de futbol. Allà hi tindrem el Damià López avui a 8:45 a la Rosaleda amb aquest Espanya-Noruega. Recordem, Noruega sense Haaland. I d'aquí a res, com diem, arrenca aquest bàsquet Girona Baxi Manresa. No marxeu, que ara tornem.
RAC 1. Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIAC, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí les colònies de RAC 1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny al 9 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Bars.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid,
molt còmode.
Molt
RAC1.
Tots som un.
RAC1. La pel·li falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí. Ui, esto está pelado,
eh? Ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nen, és per tarat.
Ha enganyat a tothom. Ja.
Oi, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori cap de setmana.
Bona onada i...
feliç variant.
Tots som un. RAC 1.
A la primera pedra aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra parla en l'EAR.
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
o que el cap parles d'altres llocs...
no ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu sedar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1, tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Minuts i les 6 de la tarda, Superesports RAC1, fins a les 11 de la nit, quan agafarà el relleu al Tu diràs amb el Dani Aguilar per arribar a la 1 de la matinada. 3 quarts de 9, com dèiem, a la Rosaleda, una Espanya-Noruega que suposarà el debut de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol en aquest grup on, com abans explicava el Molló, Escòcia ha derrotat Xipre en el primer partit d'aquesta jornada. Anem cap a Màlaga, Damià López, hola, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Sentia el RAC1 migdia que gairebé temperatura d'estiu avui a Màlaga.
Sí, sí, temperatura estival a Màlaga. Ja sé que a Catalunya en general les temperatures han pujat, però com saps, al sud doncs normalment la calor apreta més. Avui gent ja passejant amb màniga curta. Doncs per l'hora del partit les temperatures han de baixar una mica més, però vaja, em sembla que l'estiu ha arribat ben d'hora aquí a Andalusia i avui fa moltíssima calor. 30 graus no, però gairebé 26-27 graus avui en un dia molt agradable aquí a Màlaga, sí, sí.
Amb aquest debut de Luis de la Fuente, suposo que hi ha expectació, no?, per veure el discurs de la Fuente, que ha agradat, diríem, en general als mitjans espanyols. Com es tradueix a sobre del terreny de joc, Dami?
Sí, a nivell de seleccions sempre, no?, que hi ha un debut d'un seleccionador. Després de Mundials, d'Eurocopes, doncs passa molt, que hi ha moltes decepcions, molts equips que no ho fan bé, i aleshores, doncs, posteriorment, en la primera aturada, doncs, veiem debuts de seleccionadors. Per exemple, Aikuman, no? Doncs que no ha anat bé la cosa i ha sortit golejat en Països Baixos contra França, però en aquest sentit sí que és un debut que ha generat molta expectació, tot i el perfil baix del personatge. Luis de la Fuente, que cal dir que té un bagatge i un recorregut nul a nivell de futbol d'elit, però que en categories inferiors doncs, ha guanyat campionats d'Europa sub-15, sub-19, sub-21, que ha guanyat una plata olímpica, uns Jocs del Mediterrani, i justament amb la majoria d'aquests jugadors d'aquest grup. O sigui que ara cal veure com tradueix això en aquests nivells. Bé, ja ho has vist, Xavi, ho hem vist tots, un home que no té res a veure en el seu tarannà amb la manera de fer i d'actuar de Luis Enrique, que té més coses d'entrenador, per dir-ho així, entre cometes, de persona més d'abans, no?, que no d'ara. No veuràs mai a Luis Enrique pujant patinet ni fent un Twitch. Per a Luis Enrique, a Luis de la Fuente.
A Luis de la Fuente, sí.
Sí, sí, a Luis de la Fuente. I bé, a partir d'aquí, doncs, com dius, veurem com es tradueix sobre el camp. També és veritat que aquesta setmana, per part de la Fuente, també per part d'Aspas, hi ha hagut alguns missatges amb certa una mica agra, no?, cap a Luis Enrique, amb això de que ara sí que sembla que hi haurà pla B quan abans no n'hi havia, en referència que doncs, en el partit contra Marroc Espanya es va quedar encallada i no va tenir recursos per poder trobar una sortida davant d'un equip doncs, que estava tan tancat. Sembla que aquesta nit Espanya començarà més aviat amb un 4-2-3-1, oblidant el 4-3-3 doncs, habitual de Luis Enrique, en un partit on, evidentment, ara ho explicava, no?, Escòcia ha guanyat el seu primer partit contra Xipre. És evident que és una Eurocopa de 24, que, com es diu popularment, aquí passa tothom, que no es pot fallar, però clar, ja tens Escòcia en 3 punts, Noruega i Escòcia són els principals rivals d'Espanya, i més enllà el que suposa l'atractiu de veure què fa el nou seleccionador, avui de la Fuente sap que no té marge i que no té xarxa i que no pot fallar, bàsicament, perquè avui té Noruega i dimarts té Escòcia. O sigui, aquest primer cicle de partits, a nivell de resultats, per ell és totalment decisiu.
Gavi, Balde, Joselu, els representants d'equips catalans en aquesta selecció espanyola, quants d'aquests veus titulars, Dami?
Doncs mira, aquí jo crec que hem de ser honestos, és el primer partit i la primera convocatòria de la Fuente, haurem d'esperar, però jo crec que tirant una miqueta de lògica i de sentit comú, jo crec que Gavi serà titular segur, bàsicament perquè avui és el dia important per de la Fuente. Sap que ell és un entrenador que no té, que no porta crèdit acumulat al darrere. Aleshores això fa que en el moment en què comenci a haver-hi mals resultats ja se'l començarà a jutjar, i ell necessita acumular crèdit i acumular bons resultats, i avui tirarà del que se suposa que és l'11 de gala per ell, i aquí hi entra Gavi en el que se suposa que ha de ser una línia de tres mitges puntes. Veurem, però en principi la lògica apuntaria a Ceballos, especialment tenint en compte que Pedri no hi és i que necessita creació al mig del camp, potser amb Iago Aspas i amb Morata a dalt, i amb Gavi segur. El lateral esquerre veurem, en principi se l'haurien de repartir en aquests dos partits entre Gaià i Valde. Jo apostaria avui per Gaià, i José Lu sí que crec que no, jo José Lu crec que avui encara no, que a més amb aquesta capitania de Morata, avui jo crec que la posició de nou és claríssimament per Álvaro Morata. Veurem si José Lu pot acabar debutant, compleix anys dilluns, viatjant des de Màlaga fins a Glasgow, així que és possible que en algun moment, potser també al llarg del partit d'avui, però jo crec que avui com a titular ho té complicat José Lu.
Doncs a veure quin 11, el primer 11 de Luis de la Fuente, quin és la imatge que dona avui la selecció espanyola a la Rosaleda, que deurà ser plena, no, Dami?
Sí, a falta de futbol.